James Halliday vio el futuro.
Almond es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Normalment, a aquest programa convidem a un especialista que ens parla doncs, d'una nova disciplina, d'un nou producte, d'una nova tendència. En definitiva, acostumem a convidar a gent que ens ajuden a encendre aquesta digitalització i que ens ajuden a assolir amb èxit el procés de transformació digital, el necessari, imprescindible procés de transformació digital de les nostres empreses. Avui, però, hem volgut fer un programa diferent. Avui hem volgut sortir al carrer, fer de corresponsals, i hem assistit personal i presencialment a un esdeveniment que s'ha fet a Caixa Fòrum, porta per títol el 12x12, i, com dic, ha estat un esdeveniment presencial per parlar del futur digital de Catalunya. No us explico res més perquè a continuació us passo íntegra l'entrevista que li vam poder fer al Jordi Marín, que va ser el moderador de dos de les taules rodones que van tenir lloc. Va haver-hi una tercera taula rodona sobre el capital, el fons Next Generation, que va moderar l'Andreu Bru. No m'enrotllo més, us deixo amb l'entrevista, com dic, feta a peu d'escenari al Jordi Marín sobre el 12x12. Acaba de celebrar-se a Barcelona el 12x12 Congrés, que és un esdeveniment, una trobada que es realitza cada cap d'any a Barcelona per analitzar una mica com ha estat l'any digital, però sobretot per intentar preveure com vindrà o com serà l'any digital, en aquest cas del 2022. L'esdeveniment porta per títol El futur digital de Catalunya. Va ser un esdeveniment que es va fer a Caixa Fòrum amb més de 200 persones assistents, més es va passar per streaming, i avui tenim amb nosaltres com a convidat el Jordi Marín, que a part de coorganitzador de l'esdeveniment, va ser el moderador de dos de les tres taules que es van fer. Jo crec que a partir d'ara ja et deixo el micro a tu i comença a explicar-nos, amb l'ordre que vulguis, com va ser, què va passar amb aquest esdeveniment i com van ser aquestes tres taules, la primera de les quals va ser parlar dels fons del Next Generation, i les altres dues ja van ser més entrar en el tema concret del futur digital de Catalunya. Endavant, Jordi.
Perfecte, Tomàs. Bueno, és difícil, resumir una jornada tan densa i, a més, amb gent tan potent. Si em permets, abans de les taules, i perquè també la gent que ens escolti ho sàpiga, va haver-hi tres intervencions, una per part del secretari general de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, en David Ferrer, una altra de la mà del president de la Fundació Pimec, de Josep González, i després una altra de la mà del director a Catalunya de Telefònica, de Telefònica. No? Ells tres, i per no entrar en detall de lo que van dir, jo crec que el que sí van deixar patent és que hi ha hagut una forta... la pandèmia, no? I hem tornat a insistir molt en això. I el que ens ha donat és, primer, que hi ha unes infraestructures, en aquest cas de telecomunicacions i de xarxes, etcètera, etcètera, que ens han permès que durant la pandèmia no hi hagi cap problema. Vull dir que hem pogut fer vida relativament normal, treballar, etcètera, etcètera, des de casa, i això ha sigut una fita important. I per l'altra, que la pandèmia, com tots sabem, ha accelerat la digitalització de les empreses, de les persones, etcètera, etcètera, amb alguns riscos sobre la taula, com per exemple, que després també es va parlar el de la bretxa digital que ha tornat a estar present en aquest moment. Bé, sol volia fer aquest apunt perquè aquestes tres persones, en David Ferrer, en Josep González i en Xema Casas, van fer aquesta intervenció prèvia. Després, si passem a les taules, la del fons Next Generation, no? On vam tindre, moderada per l'Andreu Bru, de Pimec, i vam tindre tres protagonistes, no? En aquest cas, la Mariona Sanz, de la Generalitat de Catalunya, l'Albert Martínez, el director general de Red.es, i l'Eduard Martín, que és el degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Informàtics de Catalunya. Ells van parlar al voltant dels fons d'Action. Jo destacaria, si em permeteu, i per no allargar-nos, encara que es van dir moltes coses, bueno, jo crec que la bona notícia i que la va anunciar des de Red.es és que dels fons d'Action estan a punt ja de tirar-se endavant tot el que és el kit de digitalització de les pimes i tots els programes i els fons vinculats a la digitalització, no? Es parlava de més de 3.500 milions d'euros dirigits en això. Es va anunciar que ja a la web acelerapime.es ja es pot començar a consultar com anirà això, però bueno, semblava que era relativament immediat que aquests fons arribarien i, per tant, tindrà un impacte molt important en el que és la digitalització de les empreses. Més enllà d'això, que jo crec que és una molt bona notícia, caldrà veure el resta dels fons i també va sortir dos elements que crec que es poden destacar. Un, la capacitat o no, o com anirà la gestió de la Generalitat. Capacitat sí que hi és la Generalitat per gestionar-ho, l'altre és els ministeris com vehicularan això a través de les comunitats autònomes i aquí hi havia certs dubtes o certs riscos. I després l'oferiment des del Col·legi d'Enginyers Informàtics en nom de tots els col·lectius de professionals segurament d'estar al costat de les administracions i d'aprofitar al màxim aquests recursos en tots els nivells, en alguns casos a nivell de talent, de formació, de reskilling, etcètera, etcètera, etcètera. Jo diria que aquests són els tres elements que podríem destacar d'aquesta primera taula. La veritat és que va ser força interessant. Si passem les dues taules següents, Tomàs, van estar molt enfocades a debatre sobre el futur digital a Catalunya i ho vam fer de la mà de diferents actors que representaven diferents àmbits. Va haver-hi la introducció inicial de la Susana Prado, que és membre de la Junta Directiva de l'Associació Catalana d'Empreses Consultores i directora a Catalunya d'Inetum, que va introduir una mica el debat i els titulars del debat, però les dues taules que van ser força interessants. No? La primera, on teníem a l'Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra, també reuníem a la Isabel Ordoyo, presidenta de l'Associació Catalana d'Empreses Consultores i directora de sector públic de Capgemini. Teníem en Carles Grau, que és el director general de la Fundació Mobile World Capital, i en Mateu Hernández, director general de Barcelona Global. Va ser una taula molt interessant, perquè aquí tenim diverses perspectives. Una més des del món tecnològic, però després teníem el rector de la Pompeu Fabra, que a més és catedràtic d'Economia i, per tant, una persona que coneix molt l'economia i el món empresarial, i teníem en Mateu Hernández representant una organització que el seu objectiu és potenciar Barcelona amb una mirada global, i la Isabel Ordoyo i en Carles Glau més des del món tecnològic. Bueno, aquí va posar l'accent, jo crec, si em permets destacar, jo crec que totes les intervencions van ser destacables, però jo posaria l'accent en dos intervencions. En Mateu Hernández començava dient bàsicament ho tenim tot, podem ser els millors en l'àmbit de la salut, podem ser i som segurament dels millors en l'àmbit de l'educació superior, en l'àmbit de les escoles de negoci, podem ser els millors en turisme d'excel·lència, etcètera, etcètera, etcètera. No? Tenim totes les capacitats, tenim, ell ho simplificava, tenim tot el hardware, no? Tenim una ciutat meravellosa amb molts dels elements d'aquest ecosistema, els millors. Hi ha algunes barreres, com barreres fiscals, regulatòries, burocràtiques, etcètera, etcètera, que hi destacava, i després ell posava l'accent en la manca d'ambició, no? En la necessitat de que hi hagués una ambició de Barcelona, inclús aquesta ambició i aquesta visió. No? I després l'Oriol Amat, ho dic per destacar algunes perspectives diferents. Eh? L'Oriol Amat, més des de la perspectiva, crec, posant-se el barret més de catedràtic d'economia o d'analista de l'economia i del món empresarial, i deia, home, no estem malament perquè tenim les condicions de base, no? També una mica en la línia que destacava en Mateu, però ens falta velocitat. Ens falten alguns elements que ens portin aquesta prosperitat i aquest desenvolupament. Si ho mirem per renta per càpita, sembla que estem molt bé, però si ho mirem a nivell de progrés de la pròpia societat, no estem tan bé i ens falta velocitat per arribar-hi. No? Aquí jo crec que és un altre dels elements destacats. I després, des del món tecnològic, jo destacaria un element que va flotar en l'ambient durant tota la jornada, que és la manca de talent. O sigui, tenim la capacitat avui de créixer el món tecnològic, la digitalització, etcètera. Les nostres empreses estan creixent, les empreses tecnològiques van augmentant, etcètera, però moltes vegades es veuen restringides per la manca de talent en aquest moment. Tant talent local, que no són capaços de produir a prou talent local, són capaços de traure talent de fora, però tampoc encara suficient per cobrir totes les necessitats que té el sector. No? I aquí van sortir alguns elements importants. Per no quedar-me solament amb els punts, per dir-ho així, de barreres o necessitats, el que vam parlar també va ser interessant, sobretot a nivell de futur. Bueno, Tomàs, no sé si estic entrant molt, molt en detall o donant masses titulars, però bueno, per seguir aquesta línia.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
No, perfecte, perfecte. Seguim. Estem a mig programa. Ens queden 10 minuts. Endavant.
Bueno, per tancar aquesta taula, per tancar la primera taula, es van donar també les vies de solució. No solament es van quedar amb posar quins són els elements i les barreres. Una via de solució era l'ambició, però també es van posar vies de solució. Per exemple, el rector de la Pompeu Fabra, l'Oriol Amat, va destacar, va posar coses molt concretes, com la millora en la legislació, com la major interacció entre l'empresa i la universitat, com millorar els incentius, per exemple, i el cofinançament de la recerca o els incentius al professorat. Es va posar sobre la taula la possibilitat de buscar nous elements, per exemple, de formació, no? Diferents, no? en noves modalitats que accelerin la capacitat de tenir talent. Es va posar sobre la taula altres elements com la capacitat que té Barcelona de fer aquestes sinergies, no? I de fluir aquestes sinergies entre els diferents elements, etcètera, etcètera. Per no esgotar el temps solament amb aquesta taula. Si passem a la següent, que tenia una altra mirada perquè els perfils eren diferents. Aquí vam reunir a l'Oriol Alcova, que és el director general de SAD Creàpolis. Vam reunir a la Pilar Conesa, que és la presidenta de la plataforma d'innovació urbana impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, però a més és també una de les principals directives de la Smart City Expo aquí a Barcelona, una persona amb recorregut en el món tecnològic. Estava també amb Miquel Martí, que és el director general de Tech Barcelona i la gran palanca, segurament, d'impuls de les startups avui a casa nostra i de tot l'ecosistema de startups.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
I Antoni Mascaró, l'Oriol Alcova, Antoni Mascaró, la Pilar Conesa i en Miquel Martí. Bueno, aquí teníem, jo crec, la mirada des del punt de vista d'Oriol Alcova, no?, que fa aquest nexe entre empresa, start-up i universitat, escola de negoci, el món empresarial TIC i una plataforma d'innovació urbana, però també el món start-up des de TIC. Bueno, aquí vam tornar a incidir en alguns elements, com el talent va tornar a estar molt present, no?, com la manca de talent i és una de les barreres importants aquí. També va tornar a sortir, no l'ambició en el sentit que deia el Mateu, però sí, per exemple, Antoni Mascaró posava l'accent en tenir un pla, no?, en tenir un pla, en dir, bueno, què volem ser, no?, i alinear tots els actors, que això també havia sortit en les altres taules, no?, que segurament tenint tot l'ecosistema, tenint tots els elements i, a més, elements excel·lents, no?, en molts casos, o segurament ens falta que entre tots ells estiguin connectats, no?, i que hi hagi, que sigui fluida aquesta interconnexió entre aquests diferents elements i que estiguin alineats segurament cap a un mateix objectiu, no? I aquí era un dels temes importants. Després va sortir la necessitat, estem atraient aquestes empreses tractores, aquests hubs digitals, i venen aquí per la capacitat que tenim talent, però encara ens manca molt més talent. I aquestes es va destacar, venen aquí per el talent excel·lent i, per tant, hem de seguir fomentant aquesta capacitat de talent excel·lent. Es va destacar també els esdeveniments que tenim a casa nostra, no? La Mobile, la Smart City Expo, ara aquesta Fira Mundial d'Audiovisual i Tecnologia, etcètera. O sigui, tenim totes les palanques, però hem de seguir treballant i creixent. Per tant, en conclusió, i m'he deixat milers de coses perquè sé que el temps és molt limitat, no? Jo crec que en conclusió, i una mica també ho vam dir en l'esdeveniment, és tenim totes les capacitats, tot l'ecosistema i, a més, de manera excel·lent, no? Tenim totes les bases per tenir un gran futur i un gran futur a Catalunya, un gran futur digital, d'innovació, de transferència, etcètera. Segurament hi ha dos grans barreres en aquest moment, o tres, no? Una és el talent, una altra és millorar el flux d'interconnexió entre tots aquests elements, que estiguin molt més connectats entre la universitat, l'empresa, les corporacions, les start-ups, etcètera, entre tots els elements d'aquest còctel en el que sembla que som tan bons, el talent com a principal restricció i segurament, i potser connectant amb algun dels elements que hi ha els ponents, amb ambició o pla, potser ens falta aquesta ambició, aquesta visió conjunta de cap a on volem anar, que sigui ambiciosa, que ens faci que aquests elements es connectin entre ells. Jo, la veritat, crec que va ser una jornada superinteressant, superpotent, amb ponents de luxe. Vam tindre, com deies tu, Tomàs, també, bueno, per recuperar aquesta presencialitat amb totes les mesures, però també recuperar el contacte amb la gent i escoltar reflexions potents de futur, que crec que tots ens van ser superútils.
Bé, gràcies per aquesta magnífica exposició o resum del que va ser el 12x12. Jo, evidentment, també hi era. I vull felicitar-te a tu i a l'Andreu Bru perquè veu ser els que veu ser capaços de concentrar a l'escenari a tot aquest talent. Es va parlar molt de talent, però sobretot hi havia molt talent a dalt de l'escenari i això va ser el que va enriquir realment l'esdeveniment. I a tots vosaltres, els oients, doncs sabeu que això, que Catalunya Digital tira endavant, que falten coses i que tots hem de posar el nostre granet de sorra i vosaltres, empresaris de les pimes, sou els actors finals de tot això, poseu-vos les piles, com us dic a cada programa. Mira, Jordi, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Tomàs. Que vagi molt bé.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech ens acostem a la generació millennial i ho fem de la mà de la Sally Rooney, amb aquest On ets, mon bonic? Jo tinc la traducció que s'ha fet al català per edicions del Periscopi, però podeu trobar la seva novel·la original en anglès i també la traducció que s'ha fet en llengua castellana. Us faig 5 cèntims d'aquesta història. La història ens parla de la relació entre dues amigues, l'Alice i l'Eileen, que es coneixen amb la seva època universitària i que a partir d'aquell moment es fan inseparables. Passen els anys i prop de la trentena, les seves vides són molt diferents. Mentre que l'Alice s'ha convertit en una escriptora d'èxit i fama internacional, l'Eileen treballa com a editora en una revista literària amb unes condicions força precàries. Però l'èxit i la fama passa a facturar a l'Alice i pateix una greu crisi nerviosa i per tal de recuperar-se s'allunya de Dublín i marxa a viure en una casa al camp. Mentre que l'Eileen es queda vivint a Dublín, que és on treballa. A partir d'aquí, les dues amigues es deixen de veure i mantenen la seva relació a través del correu electrònic. S'envien diàriament llargs mails on s'expliquen el que els hi passa. La novel·la intercala a capítols on ens parlen les mateixes protagonistes i ens expliquen els que hi va, les seves vivències en aquell moment i els correus que s'envien entre elles, on s'expliquen la visió del que ha passat i també reflexionen sobre altres temes que els puguin preocupar. Quin seria el toc tec de la nostra novel·la? Doncs que ens trobem davant d'una generació on les noves formes de comunicar-se i relacionar-se tenen molt a veure amb la tecnologia. De fet, l'Alice coneix amb Fèlix, amb una persona amb la que inicia una relació, a través d'una aplicació de contactes. Elles dues mateixes, la comunicació la fan sempre amb correu electrònic, no es truquen per telèfon per parlar, sinó que reflexionen sempre a través de llargs correus que s'envien entre elles dues. La comunicació més directa es fa mitjançant doncs, amb els whatsapps que es van enviant o per comunicar-se amb la família o per parlar de coses molt concretes. Les xarxes socials apareixen doncs, com un element on mirar o tafanejar la vida de les seves exparelles. Per tant, ens trobem una generació, i a la novel·la així ho plasma, on la tecnologia doncs, condiciona molt la manera de relacionar-se i també la manera de comunicar. És una història molt actual, la Sally Rooney està considerada la veu de la generació millennial, això ho hauran de dir els millennials, si ho és o no ho és, no em toca dir-ho a mi, però sí que el que aconsegueix és fer un bon retrat d'aquesta generació, plasmar les seves preocupacions, als dilemes que tenen en aquest moment, ens parla tant de les relacions personals, de la família, de l'amor, com de la religió, la inestabilitat laboral, la precarietat laboral que tenen molts d'ells, i ho fa d'una manera àgil, directa i molt fresca. És una lectura molt recomanable que us ajudarà a donar un nou punt de vista sobre aquesta generació que en uns anys ha de dominar el món. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
Bé, doncs fins aquí el programa d'avui, programa que acaba i programa que quasi està posant punt i final també a l'any. Estem a la penúltima setmana de l'any, aquesta setmana és Nadal. Aprofito per desitjar-vos a tots un bon Nadal i unes bones festes i recordar-vos que, sobretot per l'any que comença, volem incentivar la vostra participació al programa, per la qual un cop més us preguem o suggerim que dirigiu les vostres preguntes, les vostres qüestions, els suggeriments, els dubtes a la nostra adreça de correu electrònic hola@barcelonadot.com. Repeteixo, hola@barcelonadot.com. Bé, doncs res més, fins la propera setmana que acomiadarem definitivament aquest any digital. A reveure.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.